Al matí, amb Raquel García.
I un dijous més és el moment d'obrir la nostra galeria d'art particular, apta per a tots els públics i gratuïta. I per això ens acompanya, com tots els dijous, el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Avui, déu-n'hi-do, no? L'exposició que comentarem, l'exposició sí. Llorenç Balzac i Grau, 1922-1993, que s'exposa al Museu d'Art de Sabadell i que tenim temps per anar a visitar-la fins al 23 de febrer del 2020. O sigui que no hi ha excusa, tothom ha d'anar-hi.
I ja tocava perquè es va inaugurar per Festa Major. I jo imagino que molta gent ja l'haurà visitat, però els qui no, doncs que puguin escoltar la ràdio i fer una visita. També tenim sort que la Maria Josep hagi vingut des de Girona per parlar-ne.
Bon dia, Maria Josep, i moltíssimes gràcies per fer l'esforç i venir fins aquí, fins a la ciutat.
Vosaltres.
Explica'ns, o expliqueu-nos primer de tot, com va sorgir la idea de fer aquesta exposició. Jo crec que era un homenatge, no?, que calia fer i destacar també doncs, aquesta part de pintor.
Bé, sí. De fet, és una exposició que quedava pendent, perquè Llorenç Balzac era un membre del grup Gallot i d'alguna manera actualment s'ha estudiat, s'ha exposat, s'han escrit, s'ha investigat sobre els contactes d'aquest grup amb pintors de París i de polonesos, i hi ha un rus ara que es diu Vladimir Slepian, que en el Museu d'Art de Moscou, al Museu d'Art Modern de Moscou, estan promocionant. És a dir, són pintors que eren desconeguts i que ara, diguéssim, es descobreixen, i per exemple, aquest pintor va estar vinculat amb el grup Gallot. I aleshores quedava, per aquesta mateixa recerca, quedava doncs algunes figures per estudiar. I una era la de Llorenç Balzac, que s'havia quedat una mica marginada perquè Llorenç Balzac va deixar de pintar l'any 62-63 per dedicar-se a la numismàtica, però també per dedicar-se a l'àmbit industrial, que de fet és el que va a l'exposició. És a dir, l'exposició consta de tres apartats. El Llorenç Balzac, pintor, que diguéssim ocupa tot el que és la part de dalt d'exposicions del Museu d'Art. Després hi ha el Llorenç Balzac, empresari o industrial, perquè d'alguna manera va tenir un paper rellevant en tot l'art tèxtil a partir de la Segona Guerra Mundial, a partir d'una fàbrica que va muntar el seu pare, i d'alguna manera ell va desenvolupar aquesta vessant industrial, enriquint molt a tot el panorama, perquè feien uns teixits de primera qualitat. I això també es va acabar en la crisi del tèxtil. I després tenim el Llorenç Balzac, col·leccionista, perquè paral·lelament a la seva passió per la pintura, doncs ell va anar col·leccionant també a partir dels anys 50, podríem dir, molta pintura, però vinculada amb l'àmbit sabadellenc. I això és el que li dona aquesta exposició i al mateix personatge un espai molt significatiu. Perquè és a dir, no comprava rossinyols o pintura que podia estar valorada a l'època des d'un punt de vista, jo què sé, per posseir pintura bona, entre cometes, que sí que ho són, sinó que ell experimentava i comprava tot el llegat, des de Vilacinca, des de finals del segle XIX, tot el que tenia a veure amb Sabadell li agradava. A millor hi ha quadres o pintors que li agradaven més o menys, però molt interessant. I després va col·leccionar el que serà tot el grup dels seus amics.
Que a més és això, és el fet que ell també fos artista, no?
Exacte.
Accedia també, diguem-ne, a corrents de pensament més pròximes i es donava compte també de la importància que tenien, no?, els seus coetanis.
Exacte. I no tan sols els seus coetanis, sinó que, a part de que ell va ser mecenes també, des d'aquest punt de vista, no?, ell va ser mecenes del grup Gallot, per exemple, o ell va ser un gran mecenes d'un pintor polonès que es deia Gabriel Morvay, que va viure a casa seva, aquí a Sabadell, tota la seva vida, a part que ell anava i venia, però... És a dir, també va ser un cau d'art i de tertúlies i de... El que els francesos diuen un foyer, no? És a dir, és un lloc important perquè és una casa que estava oberta i tothom hi venia, hi anava de tertúlia. I...
El Gabriel Morvay, quina era la relació exacta entre Llorenç Balsac i Gabriel Morvay?
Doncs es van conèixer a París. De la mà, a París hi havia l'Antoni Angle i el Manuel Duque, que evidentment eren molt amics d'ell, i també formaven part del que després serà el grup Gallot, però en aquell moment encara no existia, i seran ells els que van conèixer aquests dos pintors, el rus, que he parlat abans, a Vladimir Slepian, i el polonès Gabriel Morvay, i sobretot amb Morvay van fer molta amistat. Llavors Morvay, com que eren pròfugs, perquè això té a veure també amb la història europea de la Segona Guerra Mundial, aquests pintors havien fugit, sigui de Polònia, sigui de Moscou. Per tant, tenien els papers de refugiats. I aleshores eren vides molt precàries, perquè et podien enviar de retorn absolutament en qualsevol moment. I el meu pare va convidar a Sabadell a venir aquí, va passar temporades, i bueno, i aquí es trobava molt bé, perquè la policia mateix doncs tampoc la perseguia, perquè vivia a casa de Llorenç Balsac, vull dir que estava com protegit, no? Però el pare era molt bon pintor, eren molt bon, eren pintors fantàstics. I el que volia dir és que no tan sols va parar aquí, sinó que ja amb pintors més joves, que potser podien ser amics dels seus fills grans, doncs ell continuava col·leccionant. I té obres d'en Tauler, per exemple, de Ramiro Fernández, mira, ara que parlàvem del Benet Ferrer, que tenia, el que passa que no ho hem trobat per exposar-ho, si no ho haguéssim exposat.
Clar, perquè ara estic pensant que amb tot aquest contingut, amb totes aquestes vessants de la indústria, del col·leccionisme, de l'art, i tu també, en aquesta recerca com a historiadora, com a filla, també com a crítica d'art, com ha estat crear aquesta exposició? Com has fet i què és el que veurà l'espectador, el visitant?
Bé, nosaltres coneixíem sobretot l'obra del meu pare, la pintura, que va començar a pintar doncs, a mitjans dels anys 50, intentant, molt vinculat amb el grup Riutort.
Aquest grup, explica...
Bueno, grup, jo dic grup, tampoc era un grup, però d'alguna manera hi havia Castells, hi havia Folk, en Ramon Folk, que és importantíssim. En Castells i en Folk van ser dos puntals absoluts. I aleshores ells van posar en contacte el grup, diguem, el grup Riutort, el que va ser l'avantguarda. És una mica la funció que va fer Joan Prats a Barcelona, és a dir, després de la Guerra Civil, que queda tot tan fragmentat, el grup Riutort hi ha aquest punt de vista de retornar allà on érem, no? I allà on es podia anar. I aleshores apareix aquest expressionisme, perdoneu, també dels anys 50, que és com Modigliani, és una mica l'École de París. I aleshores el meu pare agafa aquesta idea de la figura, més tampoc molt expressionista, però comença més suau, després sí, acabarà amb quadres molt forts, que després s'han vinculat amb la pintura religiosa, però no perquè el meu pare fos religiós, no era gaire religiós, sinó perquè hi havia la tradició del Fidel Trias i de la pintura que, per lo que sigui, el règim va impulsar i que es podien des d'aquest expressionisme es podia pintar, per exemple, la salut. Hi havia també doncs el Vilarrufat, és a dir, com un noucentisme, però per això el meu pare té diversos quadres religiosos, que és una influència d'aquest moment, no? Que això va passar també al Museu de Montserrat, que als anys 50-60 l'espai on es podia investigar més era la religió. Bueno, és l'època.
Bueno, el motiu religiós també moltes vegades ha servit als pintors com a tema, no?, de les seves obres, però dins d'això es pot indagar en lo pictòric, per exemple.
Sí, sí, però tampoc és que hi hagi gaires quadres religiosos en l'exposició, però n'hi ha tres o quatre, posant uns dibuixos, i que moltes vegades la gent pot pensar i aquest, què fa això aquí, no? Hi ha una qüestió molt fort, però és ben bé aquesta expressió, ja és un expressionisme molt més fort, ja més de cara a l'alemany, via autodic, o sigui, molt més desgarrat, no? I després el meu pare fa tota una evolució cap a l'art matèric, que ja és un art que a poc es anirà esdevenint absolutament abstracte, que a mi particularment són uns quadres que m'agraden molt. Molt.
És estàs parlant, o sigui, un cop passat l'època aquesta figurativa, de l'època del grafisme, no?
No,
més
encara.
Més endavant.
I que pràcticament arriba el negre. Hi ha unes figures que es van enfosquint, i pràcticament no es veu res. I aleshores ell també té dos o tres quadres aquí a l'exposició, que és pintura matèrica abstracta, un que es diu Fulla, que és una... sembla una fulla, com amb els seus nervis i... però no es veu que és una fulla, és
s'intueix, no?
I aleshores té tota una sèrie de pintura abstracta, matèrica, que al meu pare és una de les millors. I després, just mentre ells estava, el meu pare estava quallant aquest... perquè això és un tipus de pintura més lenta, més de matèria, molt més elaborada, just quan això estava quallant, arriba el grup Gallot, que hi ha el grup Gallot... que és molt interessant, evidentment, des d'un punt de vista històric, des d'un punt de vista de l'art sabadellany, evidentment, però d'alguna manera fa saltar pels aires a tots.
Perquè recorda una mica les característiques,
perquè
no,
d'aquest grup per la gent menys. Exacte, el gest vital és una pintura gestual abstracta completament, en la qual porta ja unes consignes dintre de l'informalisme, que és el moviment abstracte d'aquell moment, que és l'anonimat de l'artista, la immediatesa, és a dir...
És molt trencador,
és molt
en el
trencador,
moment, en el context.
Que això és important, precisament per això, és molt trencador. I aleshores ells fan una obra completament gestual. I llavors es veu aquesta cessura d'una sala amb una altra, en la qual trobes un Llorenç Balsac, que si fins ara era tot negre, matèric... com íntim, interior, aquí comença el gest de colors, vermell, verd... Mm. Els meus pares són més foscos, tenia una tendència més a la foscor, però hi ha molts colors, hi ha de vermells, grocs i verds, i amb el gest. Llavors això és una etapa històrica, perquè és clar, forma part del moviment gestual del Gallot, que a més no és un moviment gestual qualsevol, sinó que té totes unes consignes de happening, de performance, que són els primers que van fer-ho a l'Estat espanyol. Hi ha els quadres que meu pare va fer davant de la Galeria Mirador al setembre del 1960, que va ser la seva performance. Cada pintor tenia que fer uns quadres en 20 minuts, en un quart d'hora. I aleshores ell estan posats a l'exposició. Mm. El que passa que, clar, en aquest sentit forma part de tota la trajectòria. I després del Gallot, que es va acabar... ell va tornar a la seva obra anterior i amb aquest espai més matèric, més elaborat, elabora tot un tipus de pintura abstracta que a mi em recorda molt l'escola americana del color field painting, que no és res més que uns camps de colors que semblen estalactites i que d'alguna manera van conformant una superfície pictòrica.
Aquestes obres són curioses perquè són molt verticals.
Sí, molt verticals, sí.
Completament verticals.
I això jo penso que és la seva etapa més genuïna, perquè així com de les altres èpoques podem trobar referents, i sobretot en l'època Gallot referents molt evidents, perquè a vegades semblava el Duque, a vegades semblava el Morvay, i a vegades semblava el Duque o qualsevol altre, perquè es anaven influenciant. En l'època aquesta última, doncs és una pintura abstracta però molt elaborada i molt innovadora. Aquí no hi ha un precedent ni a Sabadell ni a Catalunya, ni a Espanya, evidentment.
A mi em va sorprendre gratament i bueno, abans li comentava a Maria Josep que és bastant coherent, no?, aquest pas que va fer, almenys jo ho veig així des del grafisme en els color field paintings. Ell suposo que es devia influenciar també per l'expressionisme nord-americà, no?, per elaborar aquest tipus d'obra.
Bueno, ell coneixia el Pollock i aleshores jo no sé, perquè a mi em recordaven les obres de Morris Lewis o d'Ellen Frankenthaler. Jo potser sí que va haver alguna cosa del Morris Lewis, perquè evidentment ell tenia, si coneixia el Pollock, si anaven a París podia conèixer el Morris Louis, però no ho sé, perquè el Morris Louis, clar, és llançar pintura amb formats molt grans, que hi ha aquest component de l'atzar també, no? De que van deixar... I en canvi ell era molt de pintura de cavallet. Potser va haver alguna cosa que li va agradar i va dir, ah, doncs jo puc investigar per aquest cantó, segurament devia haver-hi alguna cosa que li va atraure. Però el que és cert és que és un espai genuí, és a dir, que si va tenir influències són de referència, no són... O sigui, tu no pots reconèixer cap pintor en aquestes obres. No?
Això també demostra no, l'autenticitat, no? En aquesta recerca constant, també.
Investigació plàstica. Després, hi ha algunes peces en aquesta part, hi ha algunes peces figuratives, no? Al final de la seva obra. Que...
Sí, exacte. Llavors, el meu pare va deixar de pintar. El 62, una vegada es va desfer el grup Gallot, l'Alfons Borrell també ho ha explicat moltes vegades, es van quedar tots una mica descol·locats, perquè el grup Gallot tenia unes consignes tan fortes que els va costar a tots molt reprendre, no?, l'espai pictòric de... I el meu pare ja ho va deixar, però amb la passió que ell tenia per la pintura sempre li anava sortint. I al final de la seva vida, quan ja la fàbrica van tancar i va tenir més temps, evidentment primer que va aparèixer va ser la pintura. I en allà feia uns retrats familiars, de gent nova que arribava o... I no són gaires obres, però són molt interessants, que també dius, mira, si hagués, perquè connectava amb la nova figuració, això sí que no ho sabia, però són retrats molt interessants i després doncs ja n'hem exposat dos o tres, i una mica per veure aquest tancament, no? De dir, bueno, doncs, al final de la seva vida apareix una altra vegada un espai, però...
Sí, és que a més a mi em va donar la sensació que hi adjuntava elements expressius que havia anat cultivant els seus anys,
exacte,
no? I llavors
exacte,
ho incorporava tot d'alguna manera
exacte,
a la imatge.
Exacte, sí, sí, sí.
A l'exposició també s'inclou un audiovisual, no?
Sí.
Que tracta de la família, també uns textos.
Sí, ara hem explicat la part de la pintura, que és el que trobarà la gent a la sala de dalt. Després, la tasca del meu pare com a industrial és important, doncs vam fer amb uns germans meus un audiovisual curt, uns 5 minuts, però que apareixien a les fàbriques, la fàbrica del meu avi, però també des d'un punt de vista de l'arquitectura, la fàbrica que el meu pare va crear, que era com de l'escola de Bauhaus, una mica veure com es pot explicar, no? És a dir, aquest espai arquitectònic, aquest espai empresari, aquest espai... Hi ha una pel·lícula de l'any 46 rodada, jo crec que és del meu pare, amb una càmera de la fàbrica del seu pare, quan la van renovar, 46, que és un document extraordinari, perquè veus totes les màquines d'aleshores, com funcionaven, com era una fàbrica per dintre d'aquesta època, i aleshores hi ha documents, hi ha mostraris que hem trobat, que precisament estan al Museu del Disseny, perquè ells utilitzaven els millors grafistes per fer els mostraris. És l'època
d'expansió, no?
Del tèxtil,
clar.
No? I és que el meu pare, amb la cultura que tenia, doncs, per exemple, les fàbriques del meu pare estaven totes decorades amb mobles de Mies van der Rohe.
Yeah.
Clar, i amb aquests quadres abstractes del Gallot, per exemple, no? És a dir, que eren espais, des d'un punt de vista de la cultura, importants. Doncs tot aquest mobiliari, hi ha alguns que van anar cap a casa meva, diguem-ne, de les cases on vivíem, del carrer Les Planes, i altres es van cremar amb un incendi que va haver-hi quan la fàbrica es va tancar. Un llogater va tenir un accident i es va cremar. Tenien coses precioses.
Només queden ja les imatges, ja. Les fotografies...
Sí.
I
tot i així, les obres que hi ha, i és un exemple clar, que hi han exposades de totes les obres que van a ell adquirint, no?, al llarg de la seva vida.
Ah, sí, després, això és un audiovisual, perquè és clar, com il·lustres en una exposició a la part industrial, doncs amb les fotos de les fàbriques, una mica els interiors, i el que hem trobat de... que té a veure, bueno, que hi ha coses, però bueno, que això és una exposició que queda pendent, no del meu pare, sinó Sabadell, l'art i el tèxtil, perquè aquí trobaríem coses molt, molt interessants. Potser en el futur es pot fer.
Doncs esperem, esperem que es pugui que sí. fer, no? Si hi ha la voluntat.
Sí, i després hi ha la part del Sabadell, del meu pare col·leccionista, que no és tota la col·lecció, perquè la col·lecció del meu pare és hi ha com 300 o 400 obres de pintors de l'època abstracta i que estan repartides entre els germans. I d'altra banda, ja hem posat una mica com un mostrari de el que a ell li agradava. I doncs hem posat doncs, pintura doncs, del Gimeno, de Gimeno és un pintor que estava vinculat amb Sabadell també, perquè va estar vivint a casa del doctor B2,
ah, sí?
I tant, i molt, molt vinculat. I a més el doctor B2 era la seva germana, la germana del meu pare, estava casada amb un fill del doctor B2. De manera que hi havia aquesta presència en Gimeno important, que a l'exposició hi ha dos dibuixos i un oli.
Estan però fantàstics també, aquests dibuixos, eh?
Sí, i després hi ha coses de Vilacinca, pràcticament tot art sabadellenc.
I de Morvei n'hi ha molts.
I de Morvei hem fet una sala al final perquè es vegi que és un pintor especial dintre del món del col·leccionisme del meu pare, perquè el meu pare va col·leccionar obra de Morvai. Jo crec que entre ell i un col·leccionista que hi ha a Itàlia tenen tota l'obra, vaja. I després hi ha, bueno, llavors hi ha algunes obres estranyes que tingui el meu pare, que defugen l'espai sabadellent, com són dos barcelors, però els dos barcelors els va comprar perquè jo era molt amiga de la seva exnòvia, diguem-ne, estem parlant dels anys 80, i necessitava diners i es venien els dibuixos. Llavors el meu pare va dir, bueno, pues, no sabia ni qui era el barceló, va dir, jo li compro. I aleshores també hi ha una cosa del Tàpies, però és molt raro, perquè és una obra gràfica, com del Picasso, però són obres gràfiques. Després hi ha una obra del Duvillier, que era un pintor que va ser amic seu a París, també, que era molt de la tipus Fontana, és a dir, buscava la tercera dimensió, i que és un pintor molt, molt, molt valorat a França. I després que trobem, a part de els seus amics sabadellencs, evidentment, que és la part més important de l'exposició, que també estan representats tots. I després doncs hi ha altres coses, com una miscel·lània, una mica de mostra, diguem-ne.
Sí, l'exposició, el plantejament de l'exposició en el primer pis, en la part d'aquesta col·leccionista, recordo una mica els museus aquests del segle XIX, no? Que està tot ficat com, sí, una, sí. com un mostrari...
És aquesta la idea,
és aquesta,
no?
La idea, oi?
Sí, sí, sí.
Doncs ens sembla totalment imperdible. No hi ha excusa. Teniu temps fins al 23 de febrer per descobrir doncs, no només tot l'art de Llorenç Balzac, sinó també de la nostra ciutat, de la nostra història. Per acabar, Maria Josep, jo et volia preguntar com et condiciona, com et marca, no? També doncs, una figura com el teu pare. Suposo que tota aquesta passió que tu ara transmets, no? També ve inculcada, no? Per ell.
Sí, sí, evidentment. A més, per nosaltres també va ser una sorpresa trobar les obres, perquè estaven totes en un... No es veia res, perquè feia 60 anys que ningú les tocava. Estaven totes negres. I també va ser un descobriment. I una mica és retornar a l'esperit que jo vaig viure de petita, d'aquest Sabadell obert, d'aquest Sabadell cosmopolita, d'aquest Sabadell interdisciplinar, d'aquest Sabadell...
Vanguardista,
experimental, bohemi, també, i literari, perquè a casa meva hi havia una biblioteca immensa, també. I això, recordar que això va existir, jo crec que encara existeix, però que cada vegada costa més de veure, no?
Per això és tan important reivindicar.
Jo vull recordar que pels oients que al gener hi haurà una taula rodona, encara no se sap el dia, serà al Museu d'Art, oi? Però que tindrà a veure sobre el col·leccionisme.
Sí, fem una taula rodona sobre el concepte del col·leccionisme, que serà el mes de gener, ja direm el dia, perquè estem pendents dels professors especialistes que volem convidar, però que ja ho anunciarem.
Sí, suposo que el Museu d'Art, des de les seves xarxes, ho farà.
I nosaltres a Ràdio Sabadell també ho explicarem. Moltíssimes gràcies a tots dos. Ha estat un plaer, se'ns acaba el temps.
Gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, vale.